L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
Ara són mig quart de 10 del matí a Cugat.cat i Ràdio Sant Cugat. Procedim a l'entrevista mensual amb l'alcalde, Lluís Recoder. Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Comencem amb un tema que avui obre portada a Cugat.cat, les obres del camí de Can Borrell, on s'estava construint una passera, unes obres executades pel Consorci del Parc de Collserola, s'han hagut d'aturar. S'han aturat perquè el propietari dels terrenys, una empresa del grup Núñez i Navarro, ha ordenat que es paralitzin els treballs perquè sense la seva autorització, considerant que no es podien fer. M'agradaria sentir primer les declaracions d'alguns dels protagonistes d'aquesta notícia i després les comentem. En primer lloc, el gerent del Consorci del Parc de Collserola, Maria Martí.
Nosaltres podríem dir, nosaltres ho hem publicat, no vol dir res, tirem endavant, però volem evitar que podrien anar doncs, a un jutge a demanar un interdicte, no?, que aturés les obres. I, bueno, doncs preferim aviam la via del diàleg i, bueno, intentar arribar a un acord, aviam si ens posem d'acord, abans que anar per la via del litigi.
I escoltem també l'advocat del grup Núñez i Navarro, Rafael Jiménez Mera.
Estaven fent unes obres en terreny propietat del grup sense que hi hagués cap mesura legal perquè es pugui portar a terme sense la nostra autorització. Nosaltres l'únic que fem o intentem fer és que es compleixi la legalitat. No estem ni a favor ni en contra de res, sinó simplement que les coses es facin d'acord amb la legalitat.
Aquests són els posicionaments, aquests són els fets. Quina és la seva opinió?
Bé, com ha dit en Maria Martí, el gerent del Consorci de Collserola, ells han aturat les obres no perquè ho hagi ordenat cap jutge, sinó per prudència. I això és el que m'ha semblat entendre del que ara acabem de sentir. És a dir, davant d'una amenaça del propietari, amb el sentit de dir, escolti, vostès estan fent les obres en un terreny que és meu, doncs miri, jo l'aturo i miro exactament què hi ha d'això. Ara, s'estan fent unes obres en el camí que va de Can Borrell, de la plaça del Rotary fins a Can Borrell. Un camí que fa anys i panys que està obert, no? Jo aprecio la prudència del Consorci i espero doncs, que tot això serveixi perquè d'aquí uns dies puguin continuar tirant endavant aquest projecte de millora del camí. D'altra banda, doncs, aquesta acció d'aquest grup immobiliari el que posa de manifest és el que ja sabem, no? que qualsevol acció de millora o de protecció de tota la zona de Torrenegra doncs, topa de seguida amb una sensibilitat a flor de pell per part d'un grup que volia construir la zona i que, bueno, pues, que està molt molest i que s'està defensant davant dels tribunals perquè l'Ajuntament de Sant Cugat, conjuntament amb la Generalitat, l'any 2003 van decidir que això era sòl urbanitzable.
Vostè creu que és legítim que aquest grup, que és propietari d'una zona de la Torre Negra, reivindiqui que és propietat seva una part que en el fons és un camí històric que porta molts anys i que serveix d'entrada natural de Sant Cugat?
No, jo crec que no. I això no ho entén ningú, no ho entén absolutament ningú, però bueno, si el Consorci de Collserola, que és qui està fent les obres, doncs ha volgut aturar, això vol dir que en aquest cas els han aconsellat prudència i jo vull ser igual de prudent que ells, no voldria amb les meves paraules espatllar res.
És un cas que seguirem...
Ara, perdó, penso el mateix que pensen tots els santcugatencs quan han sentit això, perquè repeteixo les obres, i sentir que l'advocat de la propietat deia que eren en un terreny de la seva propietat, bueno, aquest terreny de la seva propietat és ni més ni menys que el camí que va de Sant Cugat a Can Borrell, o que suposadament diuen que és de la seva propietat.
D'acord, seguirem el cas
de prop perquè... Sobren més comentaris.
Queda clar. L'economia també ens ha tingut entretinguts aquests últims dies, tenim molts flancs oberts. Ara l'última novetat pel que fa al finançament local és l'anunci del president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que ahir va dir que el Consell de Ministres d'avui aprovaria una dotació extraordinària d'11.000 milions d'euros per evitar la destrucció de més llocs de treball i va indicar que la part més important d'aquests diners, va parlar d'uns 8.000 milions d'euros, estarien destinats als ajuntaments amb l'objectiu de millorar infraestructures, edificis i serveis locals. Com veu aquest compromís?
Bé, jo em conec el que va dir el president ahir i, per tant, la música, la lletra petita, ja la veurem. que és exactament el que diu, perquè tinc l'experiència, i diu molta gent té l'experiència, de que s'han posat en marxa plans, ara aquestes últimes setmanes i mesos, amb gran anunci i titulars per part del president del govern, i després a l'hora de posar-los en pràctica han estat dificilíssims de tirar endavant. No? Llegia a la web de la ràdio les declaracions d'un important concessionari de cotxes sobre el nou pla aquest que substitueix el Prever i que deia que no servia per res, no? Aleshores, bueno, jo crec que això és ni més ni menys que ens retornen una part dels diners que reclamàvem i que no ens paguen, ni més ni menys. O sigui que no ho rebo amb alegria, sinó que ho rebo amb resignació. La setmana passada doncs varen fer una roda de premsa, com sabeu, doncs alcaldes d'Iniciativa per Catalunya Verds, d'Esquerra Republicana i de Convergència Democràtica i Unió Democràtica, denunciant l'incompliment d'aquest acord del dia 10 de setembre, en el qual doncs, tots els ajuntaments catalans, totes les forces polítiques catalanes, les associacions municipalistes, el propi president de la Generalitat recolzaven doncs, totes aquestes mesures, de tota una sèrie de mesures per millorar el finançament municipal en un any on els ajuntaments ho estan passant molt malament i ho passarem molt malament, econòmicament parlant, i el Partit Socialista Obrer Espanyol i el govern del senyor Zapatero es van saltar, però descaradament, aquest acord amb la complicitat dels diputats del Partit Socialista de Catalunya. Aleshores, jo suposo que havien de reaccionar d'alguna forma i aquesta ha estat la reacció, no? Però vaja, jo m'estimaria més que no ens congelessin la participació en els ingressos de l'Estat, que a Sant Cugat li suposa un decrement de 600.000 euros, aproximadament, i si anem sumant doncs, el que li representa a tots els municipis de l'Estat, ja ens acostarem a aquesta xifra de 8.000 milions d'euros, si no la superem. Després que ens retornin l'IVA, o sigui, és incomprensible, i tothom que ens estigui escoltant entendrà la nostra queixa, que quan l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, es gasta doncs, 1 milió d'euros en un equipament poliesportiu, posem per cas, n'ha d'afegir 160.000 més, en concepte d'IVA, que van a parar directament en el Ministeri d'Hisenda i que no ens retornen. O sigui, els ciutadans de Sant Cugat, a través del seu ajuntament, estan pagant un impost per fer equipaments. No? Bueno, doncs això que succeeixi amb un privat que té la possibilitat de recuperar-ho té lògica, no? Que succeeixi amb una administració no té cap mena de lògica. Bé, hi ha altres mesures que vàrem plantejar. Per tant, ens sembla un pagat i ens sembla un pagat que forma part d'una cadena de pagats que són les mesures per lluitar en contra de la crisi econòmica del govern Zapatero, no? Un govern que fa uns mesos negava que hi hagués crisi econòmica, després l'evidència doncs, li va fer canviar el discurs, bueno, és que anava absolutament a contracorrent perquè tothom estava patint la crisi i el govern encara deia, el senyor Solves deia que no hi havia crisi. I aleshores ens han anat tirant com petites, allò, com una pluja fina, mesures que donen sensació d'improvisació, no? Escolti, que s'asseguin, que es tanquin si convé una setmana i que diguin el que cal fer per fer front a la crisi econòmica, però és que sembla que anem una mica a cop d'efecte, no? I, home, doncs, escolti, en aquest sentit admiro altres governs europeus, fins i tot el govern del senyor Gordon Brown, que gràcies a la seva reacció davant de la crisi econòmica ha sortit del pou en el qual estava a nivell de popularitat. Bueno, doncs escolti, les crisis econòmiques no es vencen només amb gestos i amb efectes i tot això que tant li agrada al president del govern, sinó que es vencen, escolti, agafant el toro per les banyes i adoptant mesures. I si aquestes mesures doncs, impliquen reacció social, escolta, la responsabilitat del governant és prendre-les. No? Vaig llegir fa uns dies que la gran preocupació del senyor Zapatero era que no li muntessin una vaga general. Doncs escolta, un president del govern en una circumstància com aquesta, si creu que és bo el país, ha d'estar disposat a que li muntin una vaga general. El senyor Felipe González, antecessor del senyor Zapatero, ho va fer, del seu partit polític. Per tant, el senyor Zapatero hauria de ser valent.
Ja que parlem d'economia, a Sant Cugat el Consistori també està enllestint l'esborrany dels pressupostos. No sé si ja hi ha una data d'aprovació d'aquests comptes pel 2009.
No, encara no la tenim. Ara hem iniciat el procés de debat amb els grups polítics, de presentació en els consells de districte, bueno, tot el que és la processó de presentacions pressupostàries que hem de fer, no? No li posem data, de moment hi ha dates tentatives, però a mi el que m'agradaria és primer tenir la certesa de si podem arribar a un acord ampli entre totes les forces polítiques al voltant d'aquest pressupost, no? I volem fer aquest esforç. O sigui que l'aprovació del pressupost en part quedarà condicionada doncs, per aquest debat.
I ahir vam tenir pels carrers de Sant Cugat una manifestació força massiva de treballadors i treballadores de Delphi, la planta de serveis per l'automoció, que està amenaçada per un expedient de regulació d'ocupació temporal. Més de 1.000 persones van fer una manifestació que va acabar a l'Ajuntament, on li van presentar les seves peticions al tinent d'alcalde d'Economia, senyor Jordi Joli, i a la manifestació van detectar que l'oposició dels treballadors ja no era només aquest ERO temporal, sinó que ja es parlava obertament de risc de deslocalització a Romania. Vostès comparteixen aquesta temença?
Mira, en primer lloc, no vaig poder rebre els treballadors de Delphi perquè estava, tenia ple de la Diputació ahir, i per tant doncs, la meva obligació era estar allà, no? Vaig demanar-li al tinent d'alcalde de promoció econòmica, en Jordi Joli, i a la tinent d'alcalde de polítiques socials, la Carmela Fortuny, que hi fossin i que els rebessin, i els van rebre, van pujar a l'Ajuntament i van estar doncs, parlant amb ells. Però jo m'he entrevistat amb el comitè d'empresa, he parlat per telèfon diverses vegades amb ells, com he parlat per telèfon diversos cops amb la direcció, o sigui que he anat seguint molt fil per randa com anava evolucionant aquesta ERO. Bé, aquesta pregunta és la que ens fem sempre, no? I la resposta que he obtingut també sempre que l'he plantejada a la pròpia direcció és que hem d'estar tranquils. Ara, els treballadors m'han manifestat que hi ha una planta que s'està construint a Romania, doncs que creuen ells que pot fer el mateix producte que s'està fent aquí a Sant Cugat, no? I això els preocupa. Bé, jo no tinc cap indici que m'indiqui o que em faci dir que això ha de passar, no? Al contrari, la direcció de l'empresa sempre m'ha dit que no hi ha cap problema, que hi ha hagut unes inversions molt importants a la planta de Sant Cugat i que, per tant, doncs ells no temen aquesta possible deslocalització, no? O sigui que jo em quedo amb això. Ara bé, estem parlant d'una multinacional, doncs, quin centre de preses de decisió està molt lluny de casa nostra, i no crec que el problema que ens puguin crear a nosaltres i a un miler llarg de famílies doncs del Vallès Occidental, diguem que sigui la seva principal preocupació. El sector de l'automòbil està patint una crisi molt important perquè és l'aero de la Condiesel, perdó, de Delphi, i és l'aero de Ficosa a Mollet i a Rubí, i és l'aero de Nissan, i és la de Seat, no?, i de tantes empreses més petites que treballen per aquestes grans, no? O sigui que, bueno, i ens ho diuen els concessionaris, que no es ven ni un cotxe, però ja fa mesos que no es ven ni un cotxe ni a Sant Cugat ni enlloc, vull dir, ni un, se'n venen poquíssims, no? Aleshores, tot això és molt preocupant, no? I, bueno, doncs faríem bé d'estar a l'aguait, tots plegats, no? No puc dir res més que expressar la meva preocupació per la situació global del sector de l'automoció, i no estic tranquil. Ara, no tinc cap indici, repeteixo, en relació que això que deien els treballadors ahir, i així els he manifestat amb ells, i els hi vaig traslladar que la direcció de l'empresa em deia que escolta, que de cap manera, que ells continuen treballant aquí a Sant Cugat i en perspectiva de futur.
Passem a altres qüestions, senyor alcalde. Aquesta setmana ha quedat vist per sentència el judici contra dos joves imputats per uns fets a Barraques. Se'ls acusava a un d'agressió a l'autoritat i amb un altre de desordre i aldarulls. La Fiscalia finalment va rebaixar la petició de pena pel principal imputat, pel desordre i els aldarulls, i alguns col·lectius com l'Assemblea de Joves de Sant Cugat, també la CUP, demanaven la dimissió del regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell. Ell no s'ha volgut pronunciar al respecte, per això li traslladem la pregunta a vostè. No el farem opinar sobre el cas o sobre l'eventual sentència, però sí sobre aquesta petició de responsabilitats al senyor Martorell.
Bueno, no sé per què demanen aquestes responsabilitats, és a dir, haurien d'explicar una mica més perquè ho pogués entendre. Òbviament, el senyor Martorell no ha de dimitir ni molt menys, no? I és un excel·lent regidor de Seguretat Ciutadana i és un luxe per Sant Cugat que una de les persones que sap més de seguretat a Catalunya sigui el regidor del seu poble, no? I hagi volgut doncs, acceptar aquesta feina perquè li vaig demanar. En Xavier Martorell va ser director general dels Mossos d'Esquadra durant bastants anys, no? O sigui que, diguem que és un fet bastant insòlit, i crec que tots hem d'estar molt, molt satisfets. Bueno, dit això, aviam, anem a refrescar una mica la memòria perquè aquests dies es parla del judici, però potser que ens estem oblidant del que va passar a Barraques d'aquest any passat, no? I vull recordar doncs, que va haver-hi persones que van ser agredides, que va haver-hi dos estants de forces polítiques, el PSC i Esquerra Republicana, que van ser agredits.
En tot cas, aquest no és, aquell, no és el judici per aquells fets, que són uns altres fets, el de l'agressió a aquestes barraques, sinó per un altre aldarull en què va intervenir la policia i, segons l'acusació...
Però en relació, relació a barraques.
A barraques, però no amb l'agressió a aquestes
dues. Però tot és del mateix... Estem parlant del mateix, eh? És a dir, és la mateixa història i una cosa porta conseqüència d'una altra. Van haver-hi agressions a dos barraques i a dos barraquistes perquè el seu pensament no coincidia amb el pensament de joves que estaven allà, que van decidir que el que no pensa com ell és, pot ser... és a dir, mereix rebre cops i destrossar-los la barraca. Un regidor de l'Ajuntament va estar a punt de rebre, és a dir, una persona que representa els ciutadans de Sant Cugat que ha estat elegit. Per tant, aquests són els fets i són uns fets totalment inadmissibles en una societat democràtica. És a dir, la gent que es comporta d'aquesta manera són gent que tenen comportaments totalitaris, feixistes, i jo sempre hi estaré enfront, sempre hi estaré enfront, i a més crec que tots hi hem d'estar-hi i amb contundència. Es va desbordar la pròpia organització de barraques i a partir d'aquí, escolta, la policia va practicar unes detencions, unes identificacions que són les que en aquest moment els jutges estan intentant aclarir. O sigui que jo crec que la policia va fer la seva feina, els jutges ara han de fer la seva i entre tots hem de veure què fem perquè l'any que ve puguem tenir unes barraques tranquil·les i on els joves de Sant Cugat, on les entitats de Sant Cugat puguin anar-s'ho a passar bé, a disfrutar, a explicar el que volen explicar, sense el perill de que et vinguin uns brètols i com que no ets dels meus o no penses com jo, et tiro la barraca per terra i t'estomaco. No, escolti, això és absolutament inadmissible i jo com a alcalde de Sant Cugat no ho penso permetre i espero que els 78.000 ciutadans de Sant Cugat pensin el mateix que penso jo.
Hi ha un cas, senyor alcalde, que aquesta setmana ens ha commogut. La justícia finalment ha dictaminat que Serafina Cruz, aquella dona gran que vivia a Valldoreix i que estava amenaçada per un desnonament, com a conseqüència d'això va passar molt de temps vivint al porxo de casa seva, a la intempèrie, fes fred o calor, va morir, però pocs dies abans de morir la justícia li va donar la raó i va dir que no hauria d'haver estat desnonada. Recordem que el cas, que era una mica complex, era un desnonament perquè la seva propietat, casa seva, havia estat subhastada en un procés i l'havien comprat i, per tant, l'intentaven fer fora. És un cas trist i lamentable. Finalment, la justícia ha reaccionat, potser una mica tard, perquè l'afectada Serafina Cruz ja no podrà gaudir del resultat d'aquesta sentència. No?
Mira... alguna vegada allò argumentant la defensa d'aquesta reivindicació unànim, no?, de que Sant Cugat sigui seu judicial, he dit que la justícia lenta no és justícia i en aquest cas es posa de manifest, o sigui que et donin la raó quan ja estàs mort no sé de què serveix, no ni t'ho posaran a la làpida del cementiri. Això no pot ser, o sigui, la justícia ha de ser àgil i per ser àgil vol dir que ha de tenir capacitat de resposta, no dir immediata, però sí que no sigui, que no vagi massa enllà dels fets. No? Us lamento moltíssim que hagi passat això i malauradament no amb la gravetat i diguem la contundència del cas de la senyora Serafina, però escolti, hi ha moltíssima gent que tenen un judici per desnonament que triga moltíssim en produir-se, això a vegades produeix perjudici en el desnonat i a vegades produeix perjudici en el propietari del pis, que té una persona que no li paga el lloguer i és el seu ingrés i té dret a cobrar-lo, no? I tantíssimes altres coses. I persones que estan no sé quant de temps en presó preventiva i que després resulta que quan el jutgen se'n van al carrer, i al revés, persones que estan en llibertat condicional i quan el jutgen ja han agafat i han marxat a no sé quin país. I empreses que no cobren d'un proveïdor o no paguen i el pobre aquell que el fan anar malament perquè no cobra o paga, ha de patir la ineficàcia del judici dels jutjats que no li donen la raó immediatament, no? O sigui, tot això té gravíssimes conseqüències socials, no? I en aquest cas ho veiem.
Una altra cosa que li volem preguntar, hem sabut fa pocs dies que Sant Cugat és ni més ni menys que la ciutat més esportiva de Catalunya, ho diu un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona.
Ah, molt bé, no ho sabia.
Ho diu la Diputació, suposo que aquí ja se sabia, o sigui, era una cosa...
No, jo us sospitava, però no sabia que fóssim la més.
Ara ho han dit i queda negre sobre blanc, com si diguéssim. Properament es presentarà formalment aquest nomenament que fa la Diputació, però sí que és cert que Sant Cugat, a part de que té alguns equipaments de referència a nivell estatal, en l'àmbit de l'esport més professional, té una dinàmica esportiva, doncs, de clubs, d'associacions i també d'esport escolar, segurament amb pocs referents a nivell català, no?
Sí, ara a principi de temporada, al mes de setembre, quan hem anat doncs, participant, i com a alcalde hi ha hagut d'anar molts, o el regidor d'esports, en Xavier Amador, els inicis de curs de clubs de Sant Cugat, des del futbol o els futbols, el vòlei, l'hoquei, el bàsquet de l'UESC i tants altres, esclar, veus que les escoles esportives de Sant Cugat són impressionants, que el Sant Cugat té 400 nanos a l'escola futbol base, però la Penya Blaugrana en té 200 i molts, 300, no? I la UESC també té no sé quants nens, i en fi, és impressionant, doncs, el moviment d'esport base que tenim a Sant Cugat, i això és magnífic, perquè, bueno, vol dir que hi ha molts nens i nenes que pugen amb els valors de l'esport, que són valors positius, de cuidar-se, de tenir salut, de treballar en equip, de ser respectuós amb l'altre, d'esforçar-se, o sigui que és una contribució en aquesta idea de ciutat educadora que volem que sigui Sant Cugat, no? Bé, que siguem la més esportiva de Catalunya, doncs és un títol d'aquells que exhibirem amb orgull, no? I és un títol que és, bueno, jo crec que se'n poden sentir molt orgullosos, doncs, tots els clubs i totes les persones que des de les juntes dels clubs esportius, des dels equips tècnics, o sigui, entrenadors, i fins i tot diria pares i mares que dissabtes i diumenges a vegades sacrifiquen uns plans magnífics de cap de setmana perquè el noi o la noia tenen un partit, doncs, escolta, penso que és un homenatge a tots ells, no? I me n'alegro molt.
Senyor Recoder, estem a punt d'acabar aquesta entrevista. Tenim una pregunta d'un usuari de Cugat.cat que ens ha fet arribar a través del nostre diari electrònic, que deixarem pel final, però abans una qüestió breu de política general, perquè aquest diumenge Pasqual Maragall presenta les seves esperades memòries, Oda inacabada. De moment s'ha començat a filtrar ja als diaris algunes coses del contingut d'aquesta obra tan esperada. Maragall passa comptes amb el seu...
Perdona, jo el vespre el vaig veure a l'aparador d'una llibreria d'aquí, al Santiago Rossinyol.
Ah, sí?
Sí, i el vespre vaig veure que està a l'aparador de Paideia.
Vaja. Bé, doncs aleshores ja convidem a tothom a llegir-lo i a extreure'n el contingut. Però aquesta setmana també Pasqual Maragall ha estat notícia perquè ha tornat a sorprendre d'alguna manera, desmarcant-se del PSC, dient que si el Tribunal Constitucional acaba retallant l'Estatut, cal sortir massivament al carrer i cal tornar a celebrar un referèndum. Suposem que aquest diumenge, en la presentació al Palau de la Música del Llibre, doncs sortirà alguna declaració també en aquest sentit.
Jo hi seré diumenge. Aniré a la presentació del llibre, m'ha convidat, suposo que com a moltíssimes altres persones, i aniré no perquè doncs pensi que és un acte d'aquells que mira que val la pena ser i tal, no, i aniré sobretot perquè li tinc afecte personal a en Pasqual Maragall. I, bueno, doncs ell, hem tingut sempre una molt bona relació, diguem-ne, com a persones, tot i les discrepàncies polítiques, i per tant és un home que m'aprecio i vull estar allà, no? Aleshores, no sé què ens dirà, no? Però és un home que sempre ha estat sorprenent, que sempre ha intentat elevar-se una mica al seu to per damunt del que és el món aquest dels partits polítics, i per tant, doncs, aquestes memòries prometen ser interessants. I a més, sempre els polítics acostumen a dir coses més interessants quan no estan en actiu que quan estan en actiu, no? O sigui que també té... Bueno, doncs ens explicarà coses d'aquelles que no ens explicava quan era president, no?
I acabem, senyor Recoder, amb la pregunta que ens ha fet arribar Maria Bancells a través de Cugat.cat. Diu: senyor alcalde, un cop més em dirigeixo a vostè per protestar sobre el maltracte que estem rebent per part de l'Ajuntament als veïns de la masia de Torreblanca. Som divendres, 12 de la nit, i el soroll de la sala annexa de la masia és molt molest i irritant. Diu que portem 3 setmanes aguantant soroll les nits de divendres i dissabtes, a més de les interminables hores d'assajos i repeticions. Diu que truquen a la Guàrdia Urbana, que els diuen que el Departament de Cultura ha autoritzat aquests concerts i que són fins a la 1 de la matinada. Diu que li sembla una indecència, una falta de respecte i una mostra evident de prepotència per part de l'Ajuntament, perquè, entre altres coses, diu, la sala annexa de la masia no està insonoritzada. És un missatge més llarg, però bàsicament aquest és el contingut. Suposo que han rebut més queixes en aquest...
Jo ho desconeixia, és la primera notícia que en tinc, però, bueno, si les coses són com diu la Maria, té raó. I li demano excuses, perquè la sala anexa de la Masia Torreblanca no és una sala insonoritzada, no està insonoritzada, no està preparada per fer concerts. En el sòtan d'aquesta sala anexa tenim dos bucs d'assaig, un d'ells preparat perquè puguin assajar molta gent, allò sí que és totalment insonoritzat, i per tant això no hauria de passar. És a dir, la Masia Torreblanca és un equipament pels joves de la ciutat que està complint perfectament la seva funció i és un equipament que jo em vaig comprometre que estaria integrat dins del barri i per tant els veïns se l'haurien de sentir seu perquè se'l puguin sentir seu. La Masia Torreblanca i les activitats que fem allà no poden perjudicar el seu descans, no? O sigui que li demano excuses si la cosa és així. Diré que em sorprèn també el que manifesta, però no ho poso en dubte, no? Perquè hi ha una tinent d'alcalde que viu allà a la vora i no m'ho ha comentat, no? Escolta, el Lluís, que estan fets soroll a la nit i els veïns es queixaran amb raó, no m'ha dit res, no? Potser és que la tinent d'alcalde aquesta té un som més profund que la Maria, però en tot cas, doncs si aquesta situació és com ella diu, que no ho haig de posar en dubte, no pot ser i hem de posar-hi remei.
D'acord, Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat, li agraïm aquests minuts que ens ha dedicat a Cugat.cat i a Ràdio Sant Cugat i ens tornem a trobar en aquest mateix espai d'aquí aproximadament 30 dies. Gràcies per ser-hi.
Molt bé, Miquel, gràcies a vosaltres.
I ara tot seguit a Cugat.cat, la tertúlia, el gall del monestir.
Ràdio Sant Cugat pregunta a l'alcalde.